A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia d'avui divendres. Ja tornem als estudis, després d'aquests dos dies al Centre de Congressos d'Andorra, on fèiem la tertúlia allà en directe per a aquest congrés de turisme, de neu i de benestar. I avui tinc dos persones doncs, que els agrada el turisme, els agrada viatjar i estan vinculats de prop o de lluny, i a més repeteixen estada conjunta a la tertúlia. Sí. Omar El Bashiri, benvingut.
Enric, bon dia.
Bon dia. Martí Rafel, benvingut.
Molt bon dia.
Bueno, hem aconseguit encaixar agendes, perquè a vegades és complicat, però bueno, us he tornat a aconseguir a fer coincidir.
Bueno, el teu té molt de mèrit, perquè anar aconseguint aquí els tertulians i anar empaitant i fins que aconsegueixes tancar-ho, Déu-n'hi-do, home.
Costa, sí.
La feina que fas, Enric, de veritat, és lloable.
Us ho passeu tan malament que per això no voleu venir, per això torneu, no?
Sí, justos.
És una estona divertida, entretinguda, sempre diferent, interessant.
I s'ha de dir que ens donem menjar. Quedi clar.
Ostres, ens han deixat fora de l'estudi.
Una motivació extra menjar.
Els canapés els hem deixat fora. Amb la xerrada que hem començat, dius, Déu-n'hi-do.
Bueno, això anava a dir, que escolta'm, no per fer-te un lletge, però clar, ens dona de menjar, sembla aquí que estiguem aquí fotent un tiberi de nassos, i quatre canapés i tiramilles,
Bueno, ja... Prenc nota.
Pujant
el llistó, no?
Falta el
cafè.
Sí,
tu ets molt aficionat al cafè.
Sí, cafè.
Que, veus, és una cosa que m'ha costat, el cafè encara no... Jo mentre que hi hagi xocolata negra, noi, què vols que et digui?
Soc cafinòmano. M'encanta cafè.
Bueno. Aviam, Martí, una cosa, que estàvem xerrant abans d'entrar en aquest directe, una experiència que has tingut envejable, jo diria. Has pogut travessar l'Atlàntic en barco, un veler. Va, fes-nos dentetes i 5 cèntims, perquè l'Omar que t'escoltava abans diu, ostres, tants dies, o tants pocs dies per el que comentàvem.
Escolta, això vol dir que no he vingut en tot l'hivern al programa, perquè, perquè clar, això va ser just abans de començar l'hivern, va ser el novembre-desembre, de fet vaig arribar...
Ara t'ho dic, l'última vegada que has vingut.
Vaig arribar al Carib el dia 7 de desembre, i va ser arribar, tocar terra, i el dia següent ja estava volant de tornada, perquè clar, la temporada d'hivern començava,
però ja havia començat. I a quin país del Carib vas arribar?
Mira, vam arribar a Santa Lucía, que és aquesta illa que està just a sota de Martinica, no? Que és més coneguda, però sí, al sud del Carib, sí. Vam fer jo vaig fer tot el recorregut, amb el barco vam sortir de les Illes Balears, d'Andratx, vam baixar fins a Gran Canària, i després ja vam sortir a Gran Canària fins a Santa Lucía, que teníem que anar directament, no fotré tot el rotllo, però vam tenir que fer una escala a Mindelo, a les Illes de Cap Verd, perquè vam tenir una topada amb una balena. Bueno, et passa de tot, O sigui, tot el que et pot passar i més, si el que et puguis imaginar, et passa amb un cruiser d'aquests de l'Atlàntic, sí, a veure, sí.
Bueno, té que ser una experiència
maquíssima, no?
Brutal, perquè al final van ser 4.300 milles, amb quilòmetres, això són 8.000 quilòmetres.
Sí, multipliques per 80
clar,
i algo.
Navegant a vela, i realment, clar, t'ha d'agradar navegar, hem de començar per aquí, Si t'agrada navegar i t'agrada una mica l'aventura, mira, nosaltres anàvem amb un barco brutal, anàvem dins d'una organització que es diu l'ARC, que és una mica, doncs, la travessa la converteix una mica en regata, però també tens un element addicional de protecció, perquè són molts barcos que participen d'aquesta regata de l'ARC, que és Atlantic Rally Crossing, ho munten uns anglesos que ho fan de nassos, però tot i això, tot i anar protegits per l'ARC, tot i anar amb un barco fantàstic, no et pots imaginar... Bueno, jo portava dos llibres i vaig llegir 10 pàgines d'un llibre. Tot el dia amb merders, ara trenques això, ara resol l'altre, ara... Bueno, impressionant, També perquè volíem anar ràpid i forçàvem una mica la màquina, no? Però realment va ser una aventura, sí.
Déu-n'hi-do, no, Omar, tu que t'agrada viatjar, dius, potser és una experiència fer, no? Un dia,
algun dia faré, sí. Jo faig molt àvia, però el barco m'ho he fet, però pinta bona idea,
Arribar per mar als llocs és guapíssim, Inclús aquí al Mediterrani mateix, arribar a les Illes Balears, o anar una mica més enllà, Sardenya, Còrsega, Sicília, arribar per mar és molt especial, saps? Perquè, bueno, d'entrada, doncs, no vas, a menys que, amb això que m'has ensenyat ara al Banc Popular, no? A menys que vagis amb un trimarà d'aquests que és estratosfèric, que van a unes velocitats i tal, a vela, o els barcos de la Copa Amèrica, no? que serà doncs, aquest any a Barcelona, no? A menys que portis un barco d'aquests, vas molt poc a poc, eh? Fas mitges de 10 per hora, 15 per hora, com a molt, amb la qual és tot el tu guanyes, no?, l'arribar als llocs, és com quan vas en bicicleta. Mira, tu, Enric,
o fer el camí de Santiago,
fer el camí de Santiago. Tu guanyes, ho sues, i després doncs, l'arribada sempre doncs, és molt gratificant. Sí, sí.
Sí, tu vas més, diguéssim, a l'aventura d'arribar pel camí, diguéssim.
Sí, i el propi camí, pensa que això ho diuen tots els navegants, i jo ho he experimentat, quan estàs navegant estàs amb ganes d'arribar, però quan ja veus que et queden les darreres milles,
ja no vols dir...
sempre t'entra aquella cosa de dir, ja s'acaba això, amb el que estava gaudint, no? Aquí al mar, de les postes de sol, les sorties de sol, la sensació que tens de llibertat, d'immensitat, de connexió amb la natura, els dofins, els ocells, és brutal, és brutal, clar. Llavors també sap greu arribar, o sigui que...
I molta gent pensa que el mar sempre és igual i és cada moment diferent.
No hi ha dos dies iguals, no... canvia constantment, a més el mar és viu, diríem, ja no només per totes les espècies que hi viuen, sinó per el propi mar, clar, es belluga, ara hi ha ona, ara no hi ha ona, ara hi ha vent, ara hi ha menys vent, ara és de nit, ara és de dia, ara tens sol, ara tens núvols, sí, canvia moltíssim, sí, sí.
De lo que expliques d'aquesta arribada per mar, bueno, potser hi tornarem, perquè l'adequació que estem buscant de turisme, creixement, benestar, sostenibilitat, clar, un avió consumeix combustible fòssil, un barco de motor consumeix combustible fòssil. Dius, potser hi haurà una tornada amb més viatges en veler, per dir-ho així, amb barcos amb energia doncs, més alternativa?
De fet ja hi ha barcos en proves, el que passa que són barcos que aprofiten el vent, però que qualsevol que els veiés diria on són les veles, és a dir, van amb uns perfils que no són ni veles, que tenen una capacitat enorme d'aprofitament del vent i que els ajuda a impulsar-se. Sí, és a dir, que no estàs dient que et vagi anar, Enric, perquè realment doncs estan fent proves, més enllà de l'elèctric, que també, el que passa que, bueno, els barcos grans, els carguers, sobretot, els portacontenidors i tal, bueno, doncs molts ja aconsegueixen estar a port, doncs bellugar-se amb energia elèctrica, però clar, fer totes les travesses que fan i tal, de moment van amb combustibles.
Doncs, Enric, com dius tu, ara a França s'està potenciant molt el tren. És més, si pots anar, diguéssim, d'un punt A a un punt B en tren, l'avió s'elimina a França, a Inter. Van, com dius tu, que van cap a algo més sostenible.
És que, de fet, clar, el planeta té uns recursos limitats, som cada vegada més... Nosaltres també ho experimentem aquí a Andorra, cada vegada tenim més visitants, o sigui, l'any passat 9.300.000 i pico mil, deia ahir el Betim Bonsaco.
Mira, aquest tema.
És gent, eh?
Ahir vaig llegir un article del Tòquio, veia fotos, jo també ho conec, i m'encanta, ¿vale? I és senyal. Allà tenen un metro aeri i vaig dir, hòstia, si Andorra aniria de luxe. He vist fotos i com està fet... I és que aniria perfecte.
Escolta, el Marc Forner, ja quan sé, era cap de govern, ja tenia el projecte del metro aeri, eh? Sí, sí, però no era cap... Per mi era un visionari, el Marc, eh? Les coses com són,
Va encertar.
Jo crec que ja estava veient un futur que tard o d'hora pues potser
jo,
arriba.
Jo perquè... ho he agafat i és increïble, és molt còmode. Va, per cert, està molt xulo.
Bueno, còmode, sostenible...
Barato, perquè és elèctric.
Bueno, la inversió no, després,
no.
Per l'usuari, no?
Vull dir manteniment.
El manteniment també...
Deixem a 50 anys o 30, sí, clar, sí, allà és mini. És normal, la inversió va molt diners.
Clar, això són inversions, diguem, a llarg de mi, però bueno, el país, tard o d'hora, bé, tindrem que trobar... Tindrem que trobar aquesta... Com va dir molt bé un dia un convidat, què volem ser quan serem grans, no?, per dir-ho així. Però ja tenim 800 anys d'història, ja som grandets, no?, per dir-ho així. Aquesta visió de metro, com deies tu, però també ara, bueno, que arriben dates on tindrem molta gent, amb Setmana Santa.
Per això ho dic, m'entén, seria fantàstic.
Ara, una cosa que...
Perdona, abans que saltis, perquè jo sé que et va la marxa, Enric, perquè hi ha casos a Europa... sense anar tan lluny com pot ser un Tòquio, però a més pensa en Tòquio, no, sí, però allà ja tenien el tren bala, no, el bullet train,
sí,
que anava 400,
sí.
Fa sí, no sé quants sí, anys sí, ja el sí. Tenien, abans dels AVEs i els TGVs i tal, però hi ha un poble d'Àustria, amb una estació d'esquí a Serfaus, exactament, que el poble tenen una estació d'esquí molt familiar, I fa molts anys, als 60, als 60 et dic, van veure que això del turisme i l'esquí, que això portaria molta gent, i van dir, escolta'm, doncs justament jo crec que es van fer aquesta pregunta, com volem que sigui el nostre poble, què volem a futur? Van obrir tot el carrer principal i van fer un metro per sota. Llavors al poble no accedeixen els cotxes, és tot peatonal, però des dels pàrquings que hi ha a l'entrada fins per tot el poble per sota, amb diferents parades, fins que arribes a l'últim telecabina, tens un metro que porta la gent en una forma comodíssima i tal, i això ho van fer els anys 60, tu. Vull dir, és a dir, que exemples al món de coses ben fetes, amb sentit i ben pensades, n'hi ha,
Sí, sí, Serfaus. I mirant més a prop del que dius, no coneixia, Serfaus, però si mirem Núria i el Cremallera...
Sí, també.
Dius, també, sí. I ho tenim a... Va, 70 quilòmetres, per dir-ho d'una manera. Clar, tenim exemples, el que potser hem tingut aquesta visió de creixement en el món de la neu, en el món del turisme, i hem pensat doncs, que els recursos que hi havia doncs, serien bueno, bastant extensos.
Sí, sí, igual la solució no és el tren aeri i el que sí veiem a futur és algun telecabina urbà a Andorra.
Sí, com dir, hi ha Colòmbia, per exemple.
Moltes ciutats, vull dir, el negoci, els Doppelmayr i companyia l'estan fent més a les grans ciutats, amb transport per cable que soluciona perfectament, amb un dèbit important. Bueno, no sé quina serà la solució, però està clar que el tràfic rodat...
Bueno, tenim el telecabina del Port de Barcelona, que vas de Montjuïc fins al Barceloneta, entre altres.
Sí, que és més simbòlic.
És més simbòlic, està clar.
Turístic, una altra cosa.
Jo l'he agafat, de petit.
Sí, clar, home. Una vegada a la vida s'ha d'agafar, sí.
Tu, Omar, que has sigut i ets encara molt bastant rodamons, has tingut l'opció d'agafar transport per cable en alguna ciutat de Latinoamèrica que has estat?
Sí, a Bogotà.
A Bogotà.
Com dius tu. Per anar a Verge, que no sé com es diu, perquè vaig passar un telecabina. Va moltíssima gent, és molt pràctic, està molt bé.
Clar, perquè
i també vaig agafar, perdona, com es diu que joc ara? No és Vietnam, si no recordo, està per allà.
Vietnam, Surinam, el cantó que tens a Malàsia.
No recordo, també vaig allà, em perdo, tio. Era en Àsia. Te'n vaig agafar-ho des de la ciutat. Per anar d'un punt a un punt B, aquest esfèric.
Ara que estem parlant de viatges, hi haurà molta gent que ens visitarà per aquesta Setmana Santa.
Ja me'n recordo. Sí, Vietnam, Hanoi.
Vietnam, Hanoi.
Hanoi, ja me'n recordo.
Un article que has escrit no fa massa dies sobre l'agorafòbia, per molta gent aquestes dates són de pànic, per dir-ho així.
Sí, la por a la multitud, la por a sortir de casa... aquesta fòbia que hi ha moltíssima gent i tens por a tenir un atac diguéssim de cor o que sigui no tenir ningú que t'ajudi, és una por obsessiva, és gent que es queda atacada a casa, és increïble, la por està amb més gent. Bé, encara que realment és la por a estar separat d'un hospital, perquè és gent que pensa que tindrà una malaltia X i no té on anar a curar-se. Això és realment el problema, la por a estar separat d'un hospital.
Ara, del que dius...
Bueno, ja... Andorra, per sort, no és gaire problema, perquè sempre és a prop de l'hospital,
On s'ha
pensat. Escolta, i els que ens visiten ho valoren molt positivament, sí. Perquè hi ha molts destins de muntanya on lògicament, un hospital lluny, com el nostre és lluny, I això és algú que es valora, aquesta seguretat, en aquest sentit, estem coberts,
Ara vull donar un aplauso al SAS. Fa un mes van a urgències, va ser rapidíssim, i com vaig saber, quan vam cobrar, va ser una misèria, diu, hòstia... Crec que va ser 34 euros. Digo, només per lo que m'heu fet? Increïble, em va encantar. Atenció boníssima, bons metges. Em va enamorar. Hòstia, clar, jo t'he dit, mai vaig. Ara que vaig, digo, uau, i gent que es queixa, fa una ràbia això. Jo veia en persona, dius, és fantàstic, bon tracte, gent educada, un servei bastant ràpid i tan barat. Em va dir, uau, això em passa a mi viatjant. No sé, por ahí, Estats Units, són passe a Nova York, és una factura de mínim 8.000 euros. Em passen a Madrid, també 1.000 euros. Em passen a Andorra, mira, ni 40 euros. Jo,
no, però tens raó, Jo crec que si no has conegut quines són les alternatives pel món, bueno, una casa sempre és crític, però vamos, l'hospital de Meritxell, vamos, hi ha moltes clíniques privades a Baix Espanya que no estan al nivell del nostre hospital.
Un exemple, una vegada en Mèxic de Centrale Manament, amb urgències em van punxar, tenia tos, una punxada m'ha clavat 100 euros. Jo, toma, que mal, m'han clavat 100 pavos. Diu, joder, que m'han picat.
I per una punxada, potser t'agafes una pastilla per la tos abans.
No, pues no. En fi, està costipat.
Bueno, els centres mèdics de les estacions és una mica diferent, però, eh? Més val no anar-hi, perquè... O tenir l'assegurança, eh? O tenir l'assegurança, perquè, déu-n'hi-do, les clavades que et foten, eh? No vull obrir un debat, però...
Bueno, és cert que, segons...
Són privats, eh?
Són privats, l'incidència que tens també, i el greu que pot ser, doncs, clar, la variació pot ser molt, molt àmplia.
No, escolta, hi ha altres països, a França és més car, ja t'ho dic ara, eh? Però, bueno,
a mi em va frustrar el SAS, que és tan bo, i que la gent el critiqui tant. Em fa una ràbia, quan en persona veus lo bé que m'ha atès, i dius... Esto es fantàstic, és que és meravellós, tan barato i tan bona gent.
Però vols dir que hi ha tanta crítica? Jo crec que puntualment no. Algú que igual ha tingut una mala experiència...
Ragen molt.
Però...
Jo veig a Facebook, pobres gent, es posen a París sense fer res dolent.
El que passa potser és que és una consciència de ciutadana que els millors recursos, per dir-ho així, són els que no tens que utilitzar, però utilitzar adequadament, perquè molta gent va a urgències i s'atura urgències per coses que no són urgents.
Sí, pago sempre, sí.
Exacte. Per això s'han obert consultes externes els caps de setmana també, consensar més la gent utilitza els centres de primària també. És més un problema de conscienciació ciutadana dels altres recursos que té. I pensem directament en urgències.
Jo soc molt fan, del nostre sistema sanitari, en sèrio, t'ho dic.
Jo també l'admiro i el defenso moltíssim. És barato, sostenible, gent educada i molt empàtica, això és importantíssim. Gent amb empatia, des de l'administració fins a més, tots són molt empàtics, això compta molt, eh? Quan tens mal de cap o panxa, algú empàtic s'agraeix molt.
Ara que estàvem parlant de tema sanitari, el que està en debat i que encara no s'ha definit és aquesta nova concessió que s'ha obert i qui guanyarà el concurs per al tema del transport sanitari i les ambulàncies, perquè aquí hi ha una miqueta de debat.
Jo, el que no sé és perquè fa uns 15 anys això feia els bombers, no? I anava de conya. Un dia va trobar el ministre, ho va treure i apretava problemes. Fins que eren bombers, tot era lineal. Ho van treure i jaleo. Potser torna millor anar amb els bombers.
El que dius tu, ho entenc, és que potser també ens falta un sistema regulador que, segons el nivell d'emergència, sigui quin servei intervé. També.
Justos, també seria això, sí.
Perquè això potser és el famós centre del 112 que es vol muntar, que s'hagi un filtre regulador volent dir, bueno, pues no és el mateix algú que ha caigut al carrer i s'ha fet un esguins que una persona que té un atac de cor o un accident de trànsit. I aleshores, clar, mobilitzar uns bombers que tenen uns recursos i unes eficiències de persones per una cosa que és una... petit, per dir-ho així, sí. Dient, clar, això...
Sí, mira, estic amb tu. Jo només tinc una reflexió, que fa, diguéssim, 20 anys, això no passava. Va arribar un ministre, no sé qui seria, ho va treure i a partir d'allà problemes amb ambulàncies. Dic això només, com a encís.
Mm. Bueno, a vegades és difícil acertar quin és el model, no? Si el públic, si a través de concessions, si... No és fàcil, suposo que en el seu moment doncs els recursos que hi havia, igual que avui, no? Que són limitats, el cost que tindria, i bueno, suposo que es va intentar buscar una fórmula, no ho sé, en aquest sentit, no. Bueno, jo entenc que es trobarà una solució i no crec que sigui un gran problema.
I passa una altra cosa, fa 20 anys eren potser 65.000 i ara som 20.000 més, o sigui que hem crescut
més els 9 milions que ens visiten,
que
el butzaco, el Betim, o sigui, cuidao, que no és només els que vivim aquí, sinó tots els que ens visiten al llarg de l'any, a més.
Exacte, tot el que s'afegeix. Tu que ets exesquiador de molt alt nivell, Martí, que estàs molt vinculat al món de la neu encara, bueno, Joan Verdú ens ha ficat a Andorra encara en un lloc estratosfèric.
Això, el que no ha fet competició o l'ha viscut molt de prop, li costa d'entendre realment el mèrit i el valor que té. O sigui, és... si m'ho demanes a mi com exesportista olímpic, et diria que el Joan Verdú ha fet l'impossible. Així de clar, perquè per bé que la federació està treballant molt bé, hi ha els tècnics i hi ha gent doncs molt apassionada i que li estan... Clar, és que al final hem de tenir clar amb qui estem competint, no? Estàs competint en països, Àustria, Suïssa, Alpins, amb una quantitat de recursos, és a dir, els nòrdics, una quantitat... O sigui, allà tenen 1.000 Joan Verdús. Mil.
Sí, una cantera...
Mil, en sèrio, 1.000. Saps? I no, nosaltres tenim un, i va el tio i fa el que ha fet, que és estratosfèric. Estratosfèric. Mira, jo recordo el Carles Visa, no?, que és el director de la federació, que havíem treballat junts a Vainor, o sigui, som molt amics, a més, que un dia em va dir, hòstia, hi ha aquest nano, fa molts anys, hi ha aquest nano, hòstia, que si el xaval es centrés, la mare que el va parir, aquest tio esquia de collons. El Carles té ull, Mira, va ser el primer que vaig trucar amb el primer podi d'aquesta temporada, el vaig trucar al Carles i dic, Carles, tio, hòstia, ho vas clavar, tio, perquè realment, de veritat, o sigui, el que ha fet el Joan Verdú és extraordinari, però extraordinari molt més del que diem, molt més del que l'aplaudim, molt més, i aquí, com sempre al darrere, doncs hi ha un nano que està clar que té unes dots increïbles, però ja et dic jo que sobretot hi ha moltíssim esforç, això no cau del cel, és, ja et dic, ha fet l'impossible.
Ara que et sento, estic pensant en Rocky 3 i Stallone, comparat amb el 2012, allà, tio, tot ple d'hormones i diners, i fa va guanyar Stallone.
Pues el Joan Verdú és el Rocky, tio.
Sí, sí,
ja t'ho dic jo.
En verament això.
Però tal Rocky qual,
3, Rocky 3,
tal qual, tio. És el Rocky, tio. O sigui, és el Rocky, tio. O sigui, l'esforç i... Ja et digué, més enllà que el tio està clar que té algú innat que fa que sigui molt especial, però tot això, sense molt de treball al darrere, no hi arribes,
Sí, hi, arribes. Hi ha una constància, una feina, uns consells... Bueno, després possibles lesions que també ha tingut i que les tens que superar, bueno, i tornar a recreixer, per dir-ho així.
Sí, sí, clar, el que passa que, clar, el Joan arriba amb 28, quants anys té ara?
No en sé quants...
Sí, és grandet, saps el que ve? I, clar, i els austríacs, els cabrits, quan arriben amb 20, no, saps? I llavors, clar, menys propensos a les lesions, amb un físic, doncs, que aguanta més, no? Però, bueno, ja et dic, és per treure's el barret i felicitar-lo 100.000 vegades. A part de que, ja més enllà del que ha fet, que és èpic, per l'esport andorrà i per l'esquí, que és un dels esports importants en el nostre país, no? En un país on les estacions doncs, juguen un rol molt important, doncs és fantàstic per tots els altres esquiadors, no? Tots els nanos que hi ha,
motivar-los,
no? En els programes d'esquí estudi, en els equips de la federació, etc, veure que s'hi pot arribar, no?
Això, tu que també fas esport i sense entrar en plan vida privada fas taekwondo, Omar, clar, tu, per al nivell que tens, també saps el que és hores d'entreno, dedicació, esforços, i al final es veu el resultat, però tot el que hi ha al darrere, com deia molt bé el Martí,
no es veu. No, has de descansar, has de dormir, i no vols, però has de dormir, menjar bé, no menjar molt per no guanyar pes, baixar pes per competir, sí, tot va darrere.
I per la part que tu també toques, i a la vessant psicològica, que és potser més del 50% del resultat final.
Quan et fa mal un peu, diu, va, vés fer un combat. Et fa mal el peu, tu que tens por, què fas? Va, anem, va. Fa mal l'esquena, els lumbars, ostres, has de pegar patades que fan de gires. Hòstia, mal esquena costa, però ho has de fer.
Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar el Martí Rafel i l'Omar El Bashiri aquí amb nosaltres, La Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Fontbernat.
Increïble a Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Descobreix el nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions, com les mandarines a només 1,99 € al quilo, la dotzena d'ous mida L de la marca El Meu Ou per només 2,79 € i la costella de porc a només 7,49 € al quilo. I ara aprofita el 20% de descompte en totes les maletes per preparar les teves pròximes aventures. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour Epicent, obert tots els dies de 9 a 21.
Tornem a La Tertúlia i com dèiem, també, a part del Joan Verdú, esquí de fons... No tenim potser tantes pistes com en països escandinaus, però bueno, Gemma del Riu també, dius, déu-n'hi-do, Europa, títols...
Jo crec que haguéssim sigut tremendament injustos si no mencionem a la Gemma del Riu, perquè la temporada que ha fet també la podem catalogar d'estratosfèrica, no? Perquè si hi ha un paral·lelisme, si el Joan Verdú amb esquí alpí doncs lluita amb el que lluita, doncs imagina't la Gemma, no? Vull dir, amb tots els països nòrdics...
Finlàndia ho peten allà, esquí de fons, són boníssims.
Una passada i el mateix, doncs allà n'hi ha 1.000, hi ha mil gemes, saps? Entrenar amb uns programes d'entrenament brutals, amb unes condicions, en alguns llocs amb neu tot l'any per entrenar. Vull dir, no, això és també una temporada per emmarcar, no? Amb la qual cosa, la veritat que estem d'enhorabona en els esports d'hivern, eh?
I també en taekwondo, ja que ho diem ara. També estan...
Vinga, vamos.
També estan fent molt bona competició. També segueixo. Són uns cracs, hi ha unes noies boníssimes.
I té mèrit, és que són poquets, eh? És igual, a l'esport que toquis, doncs som els que som, eh?
Exemple, l'equip de Madrid són 1.000 competidors, 1.000. El que hem d'anar són 15 per un país, o sigui, 1.000 per una ciutat com Madrid. Ara compta València, Barcelona...
Imagina't.
100.000, i aquí són 15.000. Hi ha diferència.
Sí, sí, campionat del món júnior. O sigui, la Gina, o sigui, Déu-n'hi-do, ja... Es diu ràpid, també...
No, escolta, que estem d'enhorabona, més val que ho aprofitem, però sobretot que ho continuem cuidant, no? És a dir, s'ha de continuar invertint, s'ha de fer, saps, amb la mesura del possible, tot el que sigui inversió en esport és inversió en salut, és inversió en moltes coses, eh?
Exemple és el nostre bàsquet, que sempre estava en divisions baixes, ara està en la primera.
Sí, sí, també.
Si arriba, doncs perquè no arriba tot l'altre.
Un altre motiu per estar més orgullosos, eh?
Sí. I coneguts a la Rup Mundial.
En aquest congrés de turisme, sostenibilitat, muntanya i benestar que hi ha hagut, creus tu, Martí, que aquests resultats esportius, el país que tenim, són al·licients més que fan, que diuen, doncs mira, Andorra tenen, a part de el que ja sap la gent, però pot crear més afició o encara més ganes de venir per descobrir el país?
Sí, home, sí. Al final es tracta de generar interès, no? I si pot ser, generar interès en coses positives, no? Per exemple, lo del Verdú no hem comentat, però lo del Verdú amb la cursa de Gran Valira Sol Déu per organitzar els mundials del 2029 d'esquí alpí, doncs els resultats del Verdú són una molt bona empenta en aquesta cursa també, però són coses que es consideren, perquè veure la bandera andorrana en els podis de Copa del Món doncs ens posiciona també com un país que aposta per l'esport i li dona més sentit a que ens facin la confiança de poder organitzar aquests mundials, no? I ja et dic, a nivell turístic jo mai he vist, ho saps, Enric, quan estava a Vallnord amb l'organització de les curses de mountain bike, etc. L'esport i el turisme estan molt relacionats sempre, sí. Molt relacionat, però, i et dona molta visibilitat.
A banda d'això, a Andorra a gener no havia neu, però tot així la gent puja a Andorra a comprar per cessar. No, és que vol dir que tenim un valor afegit a part de l'esquí, perquè a gener neu no hi havia, hi havia cua per pujar.
Bueno, hi havia poca, perquè la poca que hi havia la van cuidar. Que...
Sí, però hi havia poca.
Sí, sí, no, podries dir no n'hi havia, eh?
Posava gent poca, però... i no a esquiar, no, sí, a passar el dia, sí, a voltar, sí, i comprar. Això vol dir un bon senyal, vol dir que el país està... un atractiu afegit a l'esquí.
La paraula que aquests dies costa, entre altres vegades a mi, és aquesta desestacionalització.
Ho estan fent.
Que dius, ho estem fent, sí. I és potser el model de turisme que tenim d'anar reforçant per al país, per, bueno, que sabem, calentament global, tal, però també per diversificar la nostra imatge.
Ho estem aconseguint, eh?
Sí. I el bo és que no s'ha fet d'una forma reactiva pensant en un canvi climàtic.
No.
Ja fa molts anys que Andorra s'està treballant per la desestacionalització, no? del turisme, intentant atraure turistes durant tot l'any, i que a més doncs hi hagi un interès perquè pernoctin, no? Que això també és important, no? No el que parlem ja del visitant o el turista, no, que pernoctin, perquè si pernocten doncs la despesa mitja puja, i s'està aconseguint. És cert que hi ha encara alguns mesos que fan tremolar una mica, no? Que seria un mes de maig, costa. Però bueno, a poc a poc, jo crec que estem aconseguint una certa linealitat al llarg de l'any, que això ajuda a tothom, als negocis,
sí, tot.
Perquè si no obre, no obre, el personal, ara en tinc 100, ara passo un 10, saps? Quan és molt inestable, ara si pots treballar d'una forma més regular, doncs és millor per tothom.
La gran inquietud que hi ha, a part de l'acord d'associació, què compon, què hi ha de positiu, què hi haurà de pèrdua de sobirania per l'Estat i per als andorrans, indirectament, és una miqueta aquestes quotes migratòries, la repercussió que pot tenir en la mà d'obra, en el turisme i en el comerç, perquè, clar, els fluxes no seran, però, no seran els mateixos.
Segons l'Ajuntament del Govern, l'altre dia, que Andorra serà encara més estricta que ara.
Sí.
Pues, ara estarem igual o millor, en aquest sentit, vull dir, si és més estricta, està molt bé.
El que sí és més estricte, en condicions, però en quantia, clar, si tu necessites un cert volum de persones per fer funcionar un negoci, si la cosa és més estricta pots tenir menys gent perquè necessites una quota de...
No, però també has de mirar la interpretació, potser restrictiva, però si hi ha oferta es pot ampliar. Suposo que hi ha per aquí estrets.
Aviam, jo crec que al final, com sempre, es anirà equilibrant. Jo ho he patit, el tema de les quotes, però al final que hi hagi control és bo, perquè jo crec que tots en gaudim del control, perquè si parlem d'un dels països més segurs del món, si no el més segur del món, doncs en gran mesura també és gràcies al control, no? Que som estrictes en moltes coses, no? Però al final hi ha unes necessitats, a futur no sé quines seran, i s'haurà d'anar buscant la fórmula per cobrir-les, saps? Vull dir, de fet, dius, no, és que potser hi ha una mica més de facilitat per accedir a treballar a Andorra. Bueno, és que, què vols que et digui? Ara mateix no ho sé, pues igual ja ens va bé, perquè tampoc és tan fàcil cobrir. Després, una altra cosa és que encertis i que tinguis capacitat per atraure gent qualificada i que realment doncs puguin aportar valor i, val? Això ja és una altra cosa, i això dependrà de moltes més coses, no? Tindríem que tornar a obrir el debat de l'allotjament, de les condicions, dels sous base, de moltes coses, no? D'aquesta gent que ve, temporers, a treballar i tal. Vull dir, jo crec que haurem de ser atractius en aquest sentit també, no? O sigui, és un debat que es pot agafar des de... No?
Clar, és multisectorial el que estàs dient, perquè clar, una cosa, diguem... És un cercle rodó, aquest cercle econòmic que estàs esmentant, Martí.
Clar.
I a més, si volem, com es deia, doncs, posicionar també Andorra amb un turisme més qualitatiu, una miqueta més premium, amb un altre nivell de serveis, també necessites aquests professionals amb aquest nivell de competència.
Sí, clar.
Sí, sí, i no és evident atraure'ls a la muntanya, eh? No és gens evident, eh? Enlloc, eh? No, és un problema compartit, que no només el té Andorra, eh? És a dir, clar, al final hi ha un país de 80.000, fet números rodons, amb 9 milions de visitants, doncs t'imagina't les necessitats que tenim per poder atendre a tots aquests visitants, no? Més enllà del dia a dia del país, no?
És a dir, només la restauració.
Clar, llavors, bueno, jo crec que els problemes potser seran uns altres, eh? I com et dic, per mi és un prisma que segons del costat que t'hi poses a mirar ho veus d'una manera o d'una altra, eh? I, bueno, com ja saps que sóc optimista per natura, sé que trobarem les fórmules, no?, convenients.
Doncs sí, el que deies tu, Martí, de seguretat, aquests dies hi ha hagut alguns esdeveniments no massa agradables d'uns joves doncs, que s'han fet un intent d'atracament a punta de navalla al Port de Palau Central, un altre jove que fa un parell de dies també ha rebut uns cops per una altra persona que tenia una estabilitat també psicològica diferent. Clar, són coses que quan llegeixes això, dius l'intervenció de la policia, la detenció i tal... és quasi immediata, per dir-ho així.
Està molt bé, perfecte, sí, està molt bé.
És una cosa que valorem prou nosaltres, a vegades, els andorrans, o és sobretot la gent de fora que ve que se'n dona més compte que nosaltres, aquest nivell de seguretat.
Jo penso que ell d'aquí, com ja ho veu, ho t'ha assumit. Llavors no en parla. El de fora, com no ho veu, s'estranya i li agrada. Suposo que serà per quins trets.
De lo que dius, m'has fet l'enllaç perfecte, perquè justament ahir tenia una tertuliana, la Caroline Coret, que van a sopar després de les ponències al congrés i se li va caure el fular i se'n va donar compte arribant al restaurant i de la volta va agafar el mateix camí i va trobar el forall lligat amb una reixa, sí, sí, que algú l'havia trobat, no? Em diu, sí. I m'ho va dir directament així al micro, em diu, això és impensable, o sigui que la dona estava gratament sorpresa, dius, ostres, això ha passat a Andorra. Clar, això per nosaltres és la millor publicitat que podem tenir.
Sí, aquí ho veus normal.
Sí, és normal.
Aquí sí, aquí és normal. Si no esteu, no l'agafes.
Però bueno, en qualsevol cas, com a argument per atraure turisme, és un argument que s'ha utilitzat, perquè sí. És un argument potent. Jo recordo l'època de molt turisme rus, i ara no vull entrar en segons quins llibres, però quan teníem aquest turista rus que feia una despesa molt important al país, era una de les coses que valoraven. Ells pensant, poder passejar per aquí amb aquest rellotge de 100.000 euros a la nina i que, bueno, és que ni se'l miraven, no, la gent? Vull dir, els hi semblava algú absolutament extraordinari, no? I la veritat que és quelcom a preservar i bueno, jo crec que la feina també en aquest sentit s'està fent, no? Vull dir que no, és una cosa que... Estic d'acord amb tu, Marc, que els que vivim aquí doncs quasi ja ni en pensem, ja és la nostra normalitat, sí, viure en un lloc tan segur, i els que venen de fora sí que són els que es sorprenen positivament, per sort.
I jo sempre dic, és un país on la gent és molt optimista, molt alegre. Te'n vas a qualsevol bar, te'n vas sol i algú et parla. Jo, com vaig molt de cafès, vaig a molts bars a fer cafès. I sempre quan parla, sempre, o el cambrer o algú al costat. És un país molt alegre, m'encanta Andorra en aquest sentit.
També el que passa és que el seu micropaís, segons les persones, i no diria l'integració, però el volum relacional que tenim, quan vens amb amics de fora, passejar per l'Avinguda de Meritxell i que no en trobis algú que coneixes és quasi impossible.
Sí, és inviable. Ni al restaurant, abans de sentar-te has de fer la volta, no?, i saludar aquest a l'altre. Ja te'n vas a taula.
Clar, i aquesta gent que ve de fora et diu, bueno, i tu aquí què passa, saps? Bueno, són aquestes puntes d'ingrosincràcia que tenim nosaltres aquí al país.
No, però vas per carrer i veus gent contenta, somrient. Això m'agrada molt. Vas a passar per aquí per Encamp, gent contenta pel carrer. Està guai.
Bueno, això és un símptoma de que es viu bé.
Clar,
saps?
La gent dintre les dificultats.
Sí, però som mateix, gent que potser no arriba a acabar el mes com ha de ser, però d'així somriu. Això és d'agrair. Som un país molt alegre. A mi m'agrada molt Andorra.
Bueno, dilluns hi ha la presentació de l'estudi d'impacte per al grup polític Andorra Endavant, al centre de congressos. Clar, crec que ara s'està una miqueta, doncs, de per cada cantó, el govern ha presentat, ha fet una primera presentació, hi ha hagut el llibre del Pol Bartolomé, ara Andorra Endavant, ara ens espera un any i alguna cosa d'absorbir informació per vosaltres, dius, bueno, dius, Déu-n'hi-do, no?, els deures que ens esperen.
Sí, perquè vota a favor, vota en contra, clar, tu has de pensar molt bé, no és tan senzill, has d'agafar moltíssima informació i també contrastar-la, clar.
Serà complicat, Martí. Sí. Bueno, llegir-ho bé i informar-se bé.
Sí, sí, i estarem distrets, estic d'acord, clar que ho estarem ocupats, però diguéssim que són coses que, bueno, són reptes que tenim pel davant, on hem de pensar bé, hem d'escollir bé, hem de decidir bé, però jo penso que seguim sent uns afortunats, eh? Avui al món hi ha molta gent que el seu debat és un altre, no? És em cau la bomba a sobre o no, se'm mor el meu fill de gana o no. Saps el que vull dir? Clar, són debats que està bé, però a mi sempre m'agrada defugir del drama, no? No, els drames són uns altres, bueno, i m'he anat lluny, eh? M'he anat a Gaza o m'he anat a Ucrània, no? No fa falta anar tan lluny, eh? Hi ha molts barris, hi ha molta gent patint i tal, i ens dius, són debats que s'han de fer, que són importantíssims pel nostre futur, pel futur d'Andorra, no, el nostre, no? I els nostres fills i els que vivim a Andorra. Però, bueno, bendito problema, que diuen, eh?
Aquí a Andorra, el problema real es veu en les peruqueries i en els bars. Allà escoltes com va el país. És fantàstic.
És un estudi sociològic, no?
Sí,
que pots
sí,
fer,
sí, sí.
Per dir-ho així.
Ho faig molt bé, això.
Bueno, ja és una de les teves fonts d'informació.
A altres llocs, el taxi també, però com l'utilitzem poc, eh? El taxi aquí no entra a l'equació. Aquí són els bars i les perruqueries. Ja tens raó, Maria.
Molt bé, joves, doncs moltes gràcies per haver vingut avui. Martí i Rafael, gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Tertúlia.
Gràcies a tu, Enric, un plaer sempre.
Omar El Bashiri, merci per haver vingut.
Enric.
Bueno, i dic, vas venir el 10 d'octubre de l'any passat, l'última vegada.
Quina vergonya, ho sento.
Bueno, ja sabem que tenim agendes
complicades. Ho sento.
Que passeu un bon cap de setmana, ens tornem a trobar dimarts per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.